El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
A Madrid, a punt d'aterrar el papa de Roma, a l'estudi de Catalunya Ràdio, ja la tenim aquí, la mama de Roma. Maica Navarro, bon dia. Com estem?
Maca Roma, eh?
Sí, hi has estat gaires vegades?
No les suficients, o sigui, no les suficients. Vaig estar, doncs mira, crec que he estat he estat un parell de vegades i la més maca va ser que no sé quina feina vaig fer així que em van donar, vaig guanyar uns dinerets i em vaig agafar tota la meva família, pares, germans, cunyades, i me'ls vaig emportar a Roma. I van ser com 4 o 5 dies que va pagar la mamma de Roma i va ser estupendo, perquè va ser un viatge familiar.
Com t'agrada emportar-te'ls, eh?
El Pau encara no havia nascut i va ser estupendo, meravellós.
A l'estiu o durant?
No, perquè les fotografies estem abrigadets. Devia ser la tardor, no hivern, la tardor. Però va ser un viatge meravellós, meravellós.
Bé, passant 4 minuts de les 10 del matí, estem pendents d'aquesta arribada del papa. No, això són imatges en diferit d'abans. Encara està volant.
Falten 15
minuts. Ben bé.
Insisto.
No, és que van reposant en alguns canals les imatges de com ha pujat a l'avió, però encara era a Roma.
Aquest és ell pujant.
És ell pujant a l'avió. Sí, tindrem la transmissió de dalt, de baix, les imatges en bucle diverses vegades. Vull dir que no ens fongumem, perquè a mi abans també a les 9 també m'ha passat.
A tu t'agradaria anar en aquest viatge? En aquest avió?
En aquest avió, doncs sí, home, sí, la curiositat la tinc, sí. I aquesta setmana la preparem grossa aquí, perquè dimarts, dimecres, programació especial, ben atents a Montserrat, a la Sagrada Família, al Raval...
On t'ha tocat tots. A tu?
Jo seré dimecres a partir del migdia tarda als entorns de la Sagrada Família. Veurem si entrem o ens quedem fora. També moltes històries doncs, de gent que el condiciona, l'interpel·la, el toca de prop. De fet, d'aquí mitja hora, després de tu, ens visiten 3 joves que fa dies que no dormen, nerviosos, a Catalunya per l'arribada del papa, a veure si el poden fins i tot conèixer. Vull dir que...
A mi em toca el mateix dimecres, però hores abans que tu, i cobriré per La Vanguardia aquells 20 minutets de la seva visita fugaz a Brians 1.
Tu tens fe?
A veure, jo tinc... Culturalment m'he crescut en un entorn no religiós ni tan sols de creients, però és aquesta manera de creure que... I penses en Déu o en algú quan les coses van malament perquè li supliques que t'ajudi, no saps, i tinc respecte. I sí que em reconforta entrar a esglésies, però també em reconforta entrar als temples hindús i a les mesquites i sempre doncs, aquest recolliment. Faig aquesta introspecció o demanar doncs, ajuda o donar gràcies. I li tinc respecte a la figura del papa i tinc respecte per tota la gent que és creient i practicant.
Mm-hmm. Només faltaria.
Però no... O sigui, vaig fer la primera... Em batejar, vaig fer la primera comunió amb trampes, perquè aquell dia hi havia molta cua per fer la confessió i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me. Per tant, no m'he confessat mai.
I des d'aleshores a pecar.
No, d'aleshores, quan m'havien de donar la...
La confirmació.
La hòstia consagrada. Clar, jo pensava que, clar, si no m'havia confessat, allò sí que era... O sigui, aniria a l'infern. És quan el dia de la comunió, quan em donen la hòstia, doncs me la vaig treure de la boca perquè pensava, és que no puc perquè no m'he confessat. I mira, així anem. O sigui, però jo volia fer la comunió com totes les nenes de la meva època perquè era el dia de la festa i dels regals. I jo somiava amb aquell vestit de comunió de la meva època, que era de princesa, però la Miranda va entendre... Recordo, mira que tinc poca memòria, però recordo perfectament amb la meva mare anar a comprar el vestit de la comunió i, clar, el pressupost era el que era i anàvem a un vestit curt que, a més, era després fàcilment recol·locable en un altre esdeveniment. Però, bueno, vaig tenir una gran festa. Si no recordo malament, mama, a casa meva. A casa meva, però vaig anar a Santa Coloma, en el primer pis de Santa Coloma.
Mig quart d'onze del matí, amb la Maica Navarro, una setmana més, novetats del cas Andic. A la investigació per la mort d'Isaac Andic se li ha afegit aquesta setmana un nou element, és la terapeuta de la família. No està imputada, però la jutgessa ha demanat investigar l'existència d'una tercera persona que hagués pogut participar en els fets. D'altra banda, també hem sabut que la fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare i el relat que, en alguns moments, hi va haver contradiccions. A veure, per on comencem, Maica? Per la reconstrucció o per la terapeuta?
A veure, de la jo crec que hem de començar per la terapeuta. D'ella ja vam saber de la seva assistència en l'auto de presó de la magistrada de la instructora de Martorell, que a hores d'ara és qui dirigeix tota aquesta investigació judicial. I la vam conèixer perquè en un dels 7 indicis que la jutgessa Raquel Nieto esgrimia en aquest escrit per justificar aquesta decisió d'enviar a presó a Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, presó eludible, amb una fiança d'1 milió d'euros, feia esment amb aquest mòbil econòmic, perquè en tenia la magistrada, fins i tot s'atrevia a parlar, entrecomillat, d'una ambició desmesurada i una obsessió de Jonathan Andic cap als diners, i que fins i tot havia aconseguit que el pare li cedís part de l'herència en vida, influenciat per una terapeuta a la que tots dos visitaven. Per tant, d'ella ja en sabíem, ja la jutgessa ja feia esment. La sorpresa va arribar aquesta setmana quan coneixem un auto de la magistrada posterior a la detenció de Jonathan Andic. Per tant, estem parlant d'un escrit, un auto judicial recent, on la magistrada el que demanava a Mossos era investigar la tarificació del telèfon de Jonathan Andic, del que portava el dia de la mort del pare, en aquest viatge fugaç que va fer de 72 hores a Equador. I per demanar això als Mossos, feia una recopilació de tot una mica de resum de la causa. I en aquest resum de la causa va ser or per als periodistes de successos, que recordem, no hem tingut accés a la instrucció, a la investigació, sabem el que anem aconseguint allò, a poc a poc i de manera interessada per les parts, i en aquest resum vam descobrir, ojipláticos, que, ostres, que la magistrada plantejava la possibilitat que a la mort del pare, de l'Isaac Andic, participés terceres persones. I citava directament amb aquesta terapeuta. És una ciutadana equatoriana que viu a Alemanya i que fa visites regularment aquí a Barcelona, havíem parlat aquí, i d'alguna de les famílies, perquè ella havia estat la terapeuta de molts membres de la família Andic i fins i tot de la parella d'Isaac Andic, de la Estefania Kuhn.
Està especialitzada en superrics, no?
No sé si està especialitzada en superric, no sé si els superrics tenen unes problemàtiques diferents de la gent que no és superrica.
Home, sí, però que s'han de repartir i han d'heredar uns diners que la resta de gent mortal no acostuma a tenir. Vull dir que les discussions segurament són diferents.
Sí, és possible, sí. I, de fet, el que sí que em consta, i això és no només perquè ho escrigui aparegui en aquest auto, sinó perquè em consta per fonts coneixedores d'aquest paratge concret a la vida de Jonathan i Isaac Andic, és que va haver-hi un moment, i estem parlant de l'abril del 2024, que hi havia fortes desavenències entre pare i fill, perquè el fill li exigia al pare rebre la seva part de l'herència o part de la seva part de l'herència en vida. I aquí estava treballant en aquest conflicte, on Jonathan, segons l'auto, feia un xantatge al seu pare, i això ho escriu la jutgessa, feia xantatge al seu pare dient o revoca els diners o la relació paterno-filial aquí s'acaba. I aquí la magistrada el que diu és que la terapeuta influeix perquè en favor de Jonathan per rebre aquests diners.
Com ho sabem que Jonathan li deia això al pare, o rebo aquests diners o la nostra relació es trenca?
Ho sabem perquè durant aquests 15 mesos d'investigació, un dels elements bàsics amb els que ha treballat Mossos d'Esquadra, més enllà de les declaracions del propi Jonathan com de tot l'entorn de la víctima i del mateix Jonathan, tenen un element fonamental en moltes investigacions, que és el telèfon mòbil. Aquest matí, xerrant amb un jutge al que jo admiro i respecto molt, em deia: la vida de les persones en aquests moments està en un mòbil. Si jo vull saber què li passava a aquesta persona, el que li passa a qualsevol persona, és tan fàcil com amb entrar en els últims moviments i les últimes converses del teu telèfon mòbil, i ja testimonis o ell mateix com a víctima em pot explicar el que vulgui en seu judicial. Però allò, molta part de la realitat està allà. Doncs el telèfon de Jonathan Andic, els Mossos el recuperen de la butxaca de la víctima quan cau aquell 14 de desembre del 2024 a Montserrat. Doncs en aquest telèfon, la pròpia Estefania, la que era parella d'Isaac Andic, autoritza els Mossos d'Esquadra a accedir al contingut i facilita la contrasenya. I aleshores van accedir i aleshores també, posteriorment, a mesura que anaven... a criteri dels investigadors hi havia circumstàncies que no quadraven en el relat del Jonathan Andic, el que feien era anar demanant a la magistrada anar veient coses d'aquest mòbil. I una de les coses, un dels elements que Mossos d'Esquadra demana permís a la jutgessa és accedir a les converses que pare i fill van mantenir fins que el mòbil el guardés. I el que sabem també per aquest escrit és que a l'última auta de la magistrada és que Mossos d'Esquadra va examinar, analitzar les converses de pare i fill dels últims 10 anys. És a dir, el senyor Isaac Andic guardava en el seu telèfon, no devia esborrar, totes les converses dels últims 10 anys entre pare i fill. I aleshores, aquí ha, doncs, es devia parlar en algun moment d'això. I si hi havia sospites, o sigui, en el moment que trobes, no sé el que van trobar, perquè no tenim el detall d'aquestes converses que els Mossos han considerat rellevant per la investigació i les s'han traslladat amb un escrit judicial, però entenc, si aquí ja es parlava d'aquesta terapeuta, doncs haurien demanat permís, doncs, també per accedir en aquestes altres converses entre Isaac Andic i la terapeuta, si és que en algun moment hi havia converses. Aquesta dona ja va ser citada a declarar com a testimoni a comissaria per part dels Mossos d'Esquadra. Determinades preguntes genèriques les va respondre, admetre que era terapeuta de la família, donar detalls de quan va començar a tractar els diferents membres de la família, com coneix a la família Andic, i també en consta que es va acollir al seu dret professional de no respondre amb tot allò que tenia a veure amb la teràpia concreta que feia servir. El Cristóbal Martell, en aquell escrit, en aquell recurs que estem esperant de l'Audiència de Barcelona, que és un recurs contra l'auto de presó, també fa referència a aquesta teràpia. I el que explica Cristóbal Martell en el seu recurs és que Mossos d'Esquadra ha malinterpretat aquesta teràpia, perquè es fan servir expressions o metodologies de matar el pare, però que aquest matar el pare té un significat o una interpretació freudiana, i el que ella pretenia, la teràpia pretenia, era que Jonathan Andic d'alguna manera es desfés de la figura i del que significava la figura del pare cap a ell, i que havia d'alguna manera de treure's aquest lastre que el delimitava i el condicionava en el seu dia a dia, i alliberar-se i, entre cometes, matar el pare, però amb aquest significat freudià, i no abstracte de... Matar des d'una figura metafòrica freudiana i no real.
De moment, aquesta terapeuta se la investiga, no està imputada, sí que se l'ha fet anar a declarar, i aquesta és la situació.
De moment, el que sabem és que en algun moment de moment no se l'ha citat encara, però que en algun moment serà citada i ja no anirà a Mossos d'Esquadra, sinó que anirà directament... No, perquè ja ha anat a Mossos d'Esquadra, sinó que directament anirà al jutjat de Martorell. Però per aquest jutjat de Martorell, en algun moment d'aquesta instrucció, desfilarà tothom, la terapeuta... I entenem que, de moment, com a testimoni, la terapeuta, les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac, el germà d'Isaac Andic, la parella d'Isaac Andic, l'Estefania Kuhn, etcètera, etcètera, i tot el personal que treballava amb l'Isaac Andic o personal de l'entorn de Jonathan Andic. El més important, jo crec, que aquesta setmana, a part d'aquesta figura de la terapeuta, que també hem d'entendre aquesta petició de la magistrada, que està així escrita, és negra sobre... No és una interpretació dels periodistes. Ella demana que se l'investigui per si podia haver participat. No ens imaginem aquesta participació amb una presència física a la muntanya, perquè el passeig va ser de tots dos, pare i fill surten aquell matí a passejar plegats, no hi ha ningú més de l'entorn i de la família. El Jonathan recull aquell matí el seu pare amb el seu cotxe i van junts fins a aquell aparcament d'estacionament de Collbató i comencen l'ascens cap a les coves del Salitre i cap als pocs minuts d'ençà d'aquesta excursió, doncs es produeix la fatal caiguda. Ens hem d'imaginar una possible influència en allò que la magistrada també interpreta i ho posa en el seu escrit, que és un crim, que és un homicidi premeditat. O sigui, perquè per la magistrada, per la fiscal Teresa Joldi i pels investigadors, no estem parlant només d'un homicidi que d'una manera sobtada passa a la muntanya, doncs imaginem-nos de sobte una escena d'un conflicte o una bronca. No, per la magistrada, la fiscal i els investigadors, estem parlant d'un homicidi premeditat, gestionat amb el temps, preparat, que això també els advocats o els lletrats que ens estiguin sentint, això és un assassinat, no és un homicidi. Evidentment, Jonathan Andic i la seva sempre han negat qualsevol, ja no només premeditació, sinó que ell sempre ha dit que allò va ser un fatal accident i que tot allò que els Mossos interpreten com premeditació han estat visites a la muntanya per preparar aquesta passejada conjunta i malinterpretades intencionadament pels investigadors. Ara el més important és esperar la decisió d'aquesta sala novena de l'Audiència de Barcelona, que ha de respondre a aquest escrit de Martell. I ja alerto als oients de Catalunya Ràdio que és una sala que té la fama de ser lenta, molt lenta. Estem parlant de lenta, tot i que és cert que la mateixa interès i curiositat que tenim els oients i els ciutadans comuns per aquesta causa, els magistrats són persones que també tindran aquesta curiositat i segur que bueno, no hauran trigat molt en començar a llegir-la, a mirar-la, però és un que s'ho prenen amb calma. I la reconstrucció.
10 i 21 minuts. De seguida la reconstrucció amb la Maica Navarro aquí al suplement. Aquesta hora, però, també és notícia que el papa Lleó XIV ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Encara és dins de l'avió, a punt per ser rebut pels reis d'Espanya, també pel president del govern espanyol, que ja l'esperen damunt d'una catifa vermella. Un avió que llueix, just en el comandament, una bandera espanyola i una altra bandera del Vaticà. Ens acompanya també l'estudi de Catalunya Ràdio, la companya dels serveis d'informatius, la Gemma Bonet. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Roger? Bon dia.
Doncs a punt per rebre el papa, el president espanyol Pedro Sánchez i els reis d'Espanya. És el pas previ a la visita al Palau Reial, on hi haurà aquesta primera cerimònia de benvinguda. Gemma.
Sí, efectivament. Avui al matí, ara quan aterri el Papa, com deies, l'avió ja aterrat i ara està rodant per la pista, a l'espera que el baixar de l'escala el rebin els reis d'Espanya i el president del govern espanyol, i després aniran cap al Palau Reial. L'agenda d'avui, quan el podrem sentir, serà a partir de 12:15, en aquesta cerimònia de benvinguda que li fan els reis i totes les autoritats de l'Estat al Palau Reial, i allà ja primer sentirem el rei d'Espanya, Felip VI, que farà un primer discurs, una benvinguda, i després sentirem ja les paraules de Lleó XIV, seran aquestes primeres paraules al viatge de Lleó XIV a l'Estat. Després hi haurà diferents contactes amb autoritats i una cerimònia que serà llevat d'aquest moment del discurs, que sí que a 12:15 el podrem sentir. Després ja serà una cerimònia tancada, de la qual només hi haurà algunes imatges, i a la tarda sí que ja continua amb altres esdeveniments, amb altres actes a Madrid.
10:22. Queda't aquí, Gemma Bonet, queda't aquí, Maica Navarro, petita pausa, i continuem analitzant el que passa a Barajas i el que passa amb el cas Endic. Quatre minuts per arribar a 11:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de la Maica Navarro, de la Gemma Bonet i amb l'avió del Papa Lleó XIV, que ha aterrat ja a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i que s'ha aturat ja davant d'una catifa vermella on serà rebut pels reis d'Espanya i també pel president del govern espanyol. Imaginem que seran els primers a saludar el pontífex. Gemma Bonet, el Papa, per cert, que ha fet unes declaracions a dins de l'avió, tan bon punt les 8 tocades del matí ha començat aquest viatge des de Roma fins a Madrid.
Sí, efectivament, a bord d'aquest avió hi viatgen una 80 de periodistes. Normalment són els periodistes que en diem els vaticanistes, és a dir, els que estan tot l'any vivint a Roma, que són corresponsals allà i que tenen una relació molt estreta amb l'oficina de premsa del Vaticà, i solen fer tots els viatges del Papa amb ells. A banda d'això, també hi ha altres periodistes, però sobretot hi ha aquests periodistes que en diem vaticanistes. Doncs bé, ja l'han pogut sentir a bord, i el que sabem és que el Papa ha dit que aquest viatge que fa a l'Estat espanyol és per fer una crida a mostrar respecte per cada ésser humà, per tots els éssers humans, i també assegura que segueix treballant perquè els abusos encara són una llaga, ha dit, oberta a l'Església Catòlica, i que seguirà treballant en aquest sentit per guarir aquesta llaga que reconeix que encara està oberta a l'Església Catòlica. Per tant, doncs, dues de les declaracions que ha fet a bord de l'avió, d'una banda relacionada sobretot amb el viatge que farà a Canàries, on recordem que visitarà diversos centres de migrants i tindrà també persones migrants en les quals s'entrevistarà, i per això diu que vol mostrar al món aquest respecte per la dignitat humana.
Recordem que una de les notícies d'aquestes últimes hores és que el Papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant aquest viatge a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. Veurem els detalls de quines són aquestes víctimes i on es produeix aquesta reunió. Per cert, Maica, tu ahir vas estar precisament a la presó de Brians amb alguns d'aquests presos i preses que es podran trobar amb el Papa en un d'aquests actes programats a Catalunya, eh?
Sí, serà dimecres en la matí, en aquest viatge fugaç, aquesta visita fugaç que fa a Brians 1, i allà a l'auditori de la presó, dues preses, la Montserrat i la Josefina, doncs, li dirigiran unes paraules. Ahir vam estar amb elles i explicaven, doncs, el seu nerviosisme i orgull també d'haver estat seleccionades per dirigir-se i directament al Papa. La veritat és que a Brians 1 hi ha tota una mena com de nerviosisme, estan adassentat la presó pintant, i seran 80 els presos que seleccionats per estar en aquest auditori, a més de 20 funcionaris de presons. I la selecció dels interns que assistiran a aquesta trobada íntima amb el Papa, bueno, íntima no, perquè serà retransmesa pels mitjans de comunicació, és tots aquells que cada cap de setmana fa l'Eucaristia i van a missa. O sigui, aquesta comunitat cristiana que hi ha a la presó, doncs aquí han estat els seleccionats, independentment dels delictes que hi hem protagonitzat i independentment del perquè de la seva estada a presó. Però estaven molt, molt, molt nerviosos, han preparat, a més, dels diferents tallers, doncs un plat de ceràmica amb una inscripció d'un colom de la pau, i també, bueno, i també hi seran les preses de Batràs, que en el seu dia van bordar i dissenyar una estola que la delegació catalana que va anar a primers d'any a visitar el papa al Vaticà li van entregar. I ell en aquell moment va dir, ostres, doncs m'agradaria donar-li les gràcies personalment. I aquí va ser una mica el germe d'aquesta parada que fa Brians i que, a més, quadra en el programa papal, perquè d'allà surt disparat cap a la Basílica de Montserrat.
I realment la il·lusió d'aquests presos i preses,
doncs sí,
que de ser rebuts i de poder conèixer en persona el papa, en un moment on, doncs, que potser s'esperava moltes coses, però aquestes no. Ressentia les declaracions d'una d'elles explicant que és més probable que em toqui la loteria que
sí,
no pas que poder conèixer en primera persona el papa Lleó XIV.
Aquesta era la Montserrat que deia que ella mai havia estat creient i que va ser fa 3 anys quan va començar, va conèixer de casualitat el capellà que fa missa allà a Brianzú i que el Jesús Roy, i que de sobte doncs li va traslladar una pau i una esperança que durant els últims 3 anys no ha faltat ni un dissabte a missa i l'ajuda en el seu dia a dia, perquè recordem que són preses, que viuen una situació de tancament, que estan en una presó i que, doncs, bueno, per moltes, la fe els hi ajuda, doncs, en el seu dia a dia. De fet, hi ha llibertat religiosa, com no pot ser d'una altra manera, dins les presons, i aquestes eucaristies, aquestes misses, fan en una sala polivalent on, doncs, arriba el capellà amb els seus estris per muntar l'altar, recull, i després arriben els protestants, en fi, els diferents es converteix, doncs aquesta mateixa sala es converteix, doncs, una sala de culte de les diferents religions que practiquen, doncs, tots els presos. A Brianzú és una presó que té un parell de mòduls per dones i la resta de mòduls són d'homes. Hi ha uns 1.600 homes, unes 125 dones. És preventiva, per tant, la població fluctua i prèviament hi han passat un filtre després de fer una instància per poder assistir, doncs, als diferents cultes aquests els caps de setmana.
És la voluntat del papa Lleó XIV, aquesta voluntat de també no només participar en grans actes amb grans autoritats com els reis, ara anirà al Palau Reial, sinó també aquest viatge, combinar-lo amb aquelles persones que són les oblidades de la societat, no? Els interns de presons o, per exemple, els migrants.
Dels oblidats a les autoritats, perquè ara tenim imatges dels reis d'Espanya dirigint-se cap al peu d'aquest avió per rebre el papa Lleó XIV, també acompanyats del president del govern espanyol, amb una indumentària que segur que també serà comentada. De fet, el rei Felip VI llueix una corbata amb el color, podem dir, de la bandera del Vaticà, aquest ocre grogós.
Sí, sí, efectivament, és aquest color, doncs, com daurat, no? I la reina va blanca, perquè les reines catòliques, de països catòlics, doncs, sempre poden anar davant del papa, doncs, vestides de blanc, cosa que no passa amb altres reines.
Bueno, ni reines ni persones, perquè les preses de Brians, el que els hi van preguntar, i que ens va dir elles directament, és que no sabem què ens posarem, perquè ens han prohibit el blanc.
Clar.
Cap motiu blanc, els escots, mira, espereu.
I ara sí, imatge del papa Lleó XIV ja a territori espanyol, obre la porta d'aquest avió i que baixa les escales de l'avió a punt per dirigir-se amb una salutació als reis d'Espanya, a Felip VI i a Letícia, encaixada de mans entre el rei Felip i el papa Lleó XIV. Li fa un petó a la mà, igual que la reina Letícia intercanvien algunes paraules.
No, és un... una companya meva, que la Patricia Pardo, que presentarà l'acte a Madrid a la reverència davant d'un papa, és... t'aproximes la mà com si volguessis donar un petó a l'anell, però no li arribes a donar. Aquesta és el gest concret que acaben de fer els reis. O sigui, aproximar la boca a l'anell com si volguessis fer un petó sense tocar-lo.
I el papa, doncs, amb aquesta indumentària ben tradicional, no?, porta també la museta vermella, que és aquesta peça de roba a sobre de la casulla, i amb la creu pectoral daurada, amb la creu de papa, com a bisbe de Roma, doncs, i una indumentària ben tradicional que, si recordeu, el papa Francesc no solia portar, perquè volia anar més senzill, més auster. El papa Lleó XIV, doncs, porta aquesta indumentària més clàssica o més tradicional, si volem dir-li, amb la museta vermella i també, això sí, la creu, que això sí que porten tots els papes, i la reina Letícia, doncs, amb aquesta deferència que, com dèiem, poden portar les reines de països catòlics, com és la vestida de color blanc.
Tots tres caminant per aquesta catifa vermella, l'un al costat de l'altre, Letícia, el papa Lleó XIV al mig i Felip VI desfilant per aquesta catifa després que el papa Lleó XIV hagi baixat ja d'aquest avió que l'ha portat des de Roma fins a Madrid. Ara, amb qui se saluda en primer lloc és amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encaixada de mans, també amb el ministre Álvarez, també el ministre Félix Bolaños i la resta de representants també del govern espanyol,
sí,
autoritats també de l'Església, com Luis Argüello, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb totes aquestes salutacions, Gemma, que es van produint, també l'alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, etcètera, etcètera.
Exacte, efectivament, veiem també que hi ha Félix Bolaños, que és el ministre de Justícia, que és el qui porta tot l'àmbit de les religions, i també hi havia Isabel Celà, que l'ha saludat al seu costat, que és l'ambaixadora davant la Santa Seu, Isabel Celà, per tant, que està tot l'any allà fent d'ambaixadora davant la Santa Seu, i òbviament, doncs, la presidenta de la Comunitat de Madrid i l'alcalde de Madrid, Almeida. I ara és el moment de les autoritats eclesiàstiques. Fins ara ha saludat a les autoritats civils i doncs ara és el moment de les autoritats eclesiàstiques, on en primer lloc el cardenal Cobo, que és el de més rang d'autoritat, el cardenal Cobo, un dels cardenals joves que va participar al conclave, on precisament es va triar a Lleó XIV, i a continuació els diversos bisbes. Com tu deies, Roger, el bisbe Argüello, que és el bisbe de la conferència, el president de la conferència episcopal, i altres bisbes també de la diòcesi de Madrid, i els ha saludat a tots, tant autoritats civils com eclesiàstiques.
Exacte, que el rei anava a la part política i civil, li anava explicant qui era qui, i un cop van arribat els religiosos li ha dit que així com, bueno, ara ja no et dic res perquè ja els coneixes a tots. I es veia la cercania aquesta, la proximitat.
Amb aquest somriure que dibuixa el papa, i després de saludar, doncs, que ja enfilen també cap a l'interior d'aquest aeroport, i d'aquí, doncs, aniran cap al Palau Reial, on hi haurà també una cerimònia de benvinguda, visita de cortesia als reis, i la trobada amb autoritats, societat civil i cos diplomàtic, amb discurs del papa cap a quarts d'una del migdia, que també seguirem. Alguns aplaudiments a la rebuda també del papa després de saludar les autoritats, amb banderes espanyoles i banderes del Vaticà, a l'interior ja d'aquest aeroport de Barajas. En fi, la notícia és aquesta. El papa Lleó XIV ja és a territori espanyol, ja aterrat a l'aeroport de Barajas. Gemma Bonet, moltes gràcies. Anirem connectant amb tu al llarg de tot el cap de setmana i també aquesta setmana intensa, perquè la notícia també serà que el papa visita Catalunya.
Gràcies, fins ara.
10:38. Maica Navarro, tornem al que ens ocupava.
T'enganxa aquesta història, o sigui, és increïble, eh? Siguis creient o no, et quedes absolutament fascinat i enganxat a la història. Bueno, tornem a...
Sí, per tancar tota la qüestió, sí, del cas Andic. Jonathan Andic, han demanat, la Fiscalia vol que torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
A veure, això és un... Era... Tardor d'hora s'havia de... Perdó, s'havia de demanar, o sigui, i els companys de l'ACN ho van avançar ahir. la fiscal, la Teresa Joldi, ha demanat doncs, que quan es pugui es faci una reconstrucció que a més serà enregistrada en vídeo i bàsicament, i dic quan es pugui perquè en aquests moments tota aquesta àrea de Collbató està tancada per seguretat perquè va haver uns desprendiments i per tant aquests camins estan tallats. O sigui, quan es pugui i la jutgessa ho autoritzi i doncs pujarà tota la comitiva judicial liderada per Jonathan Andic, evidentment també amb el seu, tot el seu equip de defensa i la magistrada doncs, i la pròpia fiscal, on Jonathan Andic haurà d'explicar tot allò que va passar aquell 14 de desembre i també haurà, doncs, a més, explicar en el lloc i també jo crec que el moment més important, més enllà que ell torni a repetir com anaven caminant, on estava situat ell quan se n'adona que el pare cau, ell sempre ha dit que anava per davant del pare, doncs, i sobretot serà molt important que reconstrueixi què va fer en aquests 4 minuts i mig que passen abans que agafi el seu telèfon i faci la primera trucada. Primera trucada que, recordem, va ser a la parella del pare. I quan acaba aquesta conversa, que dura aproximadament 2 minuts, ja és la trucada al 112. O sigui, què moviments, què va fer en aquest temps, que pels investigadors és un altre element que assenyala l'acusat perquè entenen, i a més la magistrada ho ressalta en l'auta, que no s'entén perquè... El que no s'entén és, ho he afegit jo, la magistrada posa de relleu que no truqués en cap moment al telèfon del pare. És a dir, en aquell camí, allà on cau Isaac Andic, tu veus, tens la visió d'un terraplè d'uns 10 metres, amb una gran pendent de gairebé 40 graus, però després ja no veus on acaba la muntanya. O sigui, allà on va caure el pare, des d'allà on estava Jonathan Andic, no veu. On no veu. I, per tant, per la magistrada, posa en evidència i de relleu que no agafés en aquell moment el seu telèfon i truqués al pare per veure si contestava, si era viu, si... perquè ell no podia esbrinar visualment que ja havia una ruptura de la muntanya de prop de 70 metres, on era impossible sobreviure i que no podia... O sigui, no havia cap element que t'aturés la caiguda. Per tant, per la jutgessa, això és un element que destaca a l'escrit. I què fan aquests 4 minuts? Si intenta arribar, si busca alternatives... Bueno, tot això és el que es veurà.
Maica Navarro, avui el cas Andic que continua sent notícia i els capítols que vindran. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé també aquesta visita papal per Barcelona, per Catalunya.
Sí, gràcies.
Dissabte que ve una mica més. Fem una pausa i coneixem històries de joves que fa dies que no dormen, nerviosos per rebre el papa a casa nostra. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.